El matí de Ràdio Sabadell. Els selectors.
Què hi ha de nou per triar i remenar? Doncs mira, pel que fa a historietes gràfiques, li hem demanat al Rafel Sabater, de Sabadell Còmics, que ens acostés aquí un moment a la ràdio per dir-nos què té sobre la taula. Benvingut, Rafel.
Molt bon dia, què tal? Gràcies.
Què ens portes, aviam?
Doncs mira, porto, com sempre, temes diferents, una miqueta per picotejar una miqueta de
clar
tot.
Clar que sí, jardinet.
Per tant, mira, pels més petits, un còmic molt curiós que es diu La invasió de les notícies falses. Com detectar notícies falses, desinformació i teories de la conspiració.
M'interessa moltíssim, sí, perquè a casa no es parla d'altra cosa.
Exacte, això ho publica Cruïlla. És un còmic que, com el seu nom indica, doncs, no és una aventura com a tal, sinó que és un còmic didàctic per explicar als nens, amb els més petits de la casa, que tot allò que poden veure per les xarxes no té per què ser cert. Com,
quatre.
Com ho és, com és la majoria de vegades.
Què passa quan les notícies falses es desorbiten?
Sí, sí, sí. És curiós, està molt bé. L'hem recomanat més que pels pares que venen, perquè no sé una història, potser als nens els hi costa, però l'hem recomanat molt a biblioteques i escoles. I tots l'han comprat per això, perquè els interessa aquest tema, que a casa surti potser una miqueta de la típica aventureta i tal. No, aquí el que interessa és la temàtica. Anar explicant amb còmic, o sigui, amb conte infantil, com els nens han d'anar detectant que no ens ho podem creure tot. Un exemple diu, tu et creus que Popeye menjant les pastanagues, el que menjava Popeye.
Sí, les, els espinacs,
sí. Ara, menjant espinacs tenia superpoders, era superpoderós, que no? Doncs moltes de les notícies que surten per les xarxes no se les creieu, contrasteu-les perquè no tenen per què ser veritat. Val? Una cosa és una història de ficció per passar-ho bé, per divertir-nos, però una altra quan ja t'expliquen coses que alhora la veritat no són reals, que hi ha molta gent que ho fa, i ho explica aquí dins, que ho fa per diners, moltes vegades ho fan simplement per cobrar. Hi ha gent que cobra per dir una cosa que ni creu ni res, però com que cobren, ja està. Hi ha altres que ho creuen fermament, que per política o per religió o per qualsevol altra temàtica s'ho creuen i volen que tothom pensi allò, no? I estan dient mentides, no?
Com és aquest capítol 2, com és que ens inventem notícies? També el podem fer servir una mica com a obra de referència, no? Dels 6 capítols, dir, vinga, amb quin vols que ens centrem, no? I a partir d'aquí
inclús algun adult també els adults també ens el podíem llegir,
molt,
perquè
molt.
A vegades les xarxes, comentaris de gent que es creuen coses, home, però com pots creure això que no veus?
Mans al cap, sí.
Però està molt bé.
Vinga, va, curiós. Què més?
Mira, després tenim un còmic molt curiós, es diu El cuerpo de Cristo, de la Bea Lema, o això ho publica Estiberri. És un còmic que va sortir fa uns mesos i va passar totalment desapercegut, tant amb nosaltres com a la botiga. A mi no va treure el tema. A la portada es veu una persona prenent el sagrat...
L'hòstia, no?
Sí, l'hòstia, sí. Exacte, oi? Doncs això, jo el tema, la veritat, no em va de llonces, no? I va passar, i la gent no... El dibuix tampoc no és molt, molt... Hi ha còmics que a vegades és molt millor el guió que el dibuix, i a vegades el guió és dolent i el dibuix és molt bo, dius, mira, que com el dibuix és molt bo també compensa, no? Però en aquest cas el dibuix costava molt, no? Me vaig fullejar i la veritat, com que el tema no m'atreia i tot, vaig dir, no. Resulta que es va publicar a França i a França ha sigut un èxit bestial. Ha guanyat Angoulême el premi, el premi del públic.
Carai.
Vol dir que el públic ho va votar com a millor còmic, clar. Ara Estiberri l'ha redistribuït amb l'Enganxina i vaig dir, home, aviam, potser que m'ho llegeixi perquè potser em vaig deixar passar una bona obra, no?
Rafael,
i
realment té com una textura com de teixit, no?
Sí,
o de brodat,
sí.
O què és això?
És que la gràcia és que explica la història de la mare de l'autora, la història és tot real, explica la història de la mare, que la mare era molt creient, era una fervorosa creient, sempre pensava que el dimoni la volia, que la perseguia, no sortia de casa, es tancava a casa, estava tot el dia resant i no volia saber res de ningú perquè tothom deia que tothom estava possessit pel dimoni. I aquesta és la història. I aquesta dona de jove havia sigut costurera. Val? I el que fa la Bea Lema en aquest cas és, ella dibuixa tal com ella va creixent quan des que és petita fins que madurant va explicant la història de la família, i després quan explica la història de la mare quan era jove, ho fa embrodats reals, o sigui que no ho ha fet amb tinta i amb paper, sinó que ho ha fet amb roba i brodant-ho. Està tot brodat i està reproduït.
Boníssim.
Sí, molt, 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 molt. Inclús la contraportada, la portada per darrere es veu en el tots els fils per darrere, com si fos un
el revers de quan dones la volta
de la roba,
a la roba.
De la roba d'allò, brodada.
Superapropiat per la Setmana Santa,
sí,
no? Ja que
sí,
ens toca.
Sí, però veiem, la idea és que no té res a veure, o sigui, al final no té res a veure, perquè al final, quan comences a aprofundir i la via explica al final tota la història, al final de la història, quan explica tota la història de la mare, quan van poder anar estirant el fil, veus per què està així. I veus el trauma que va patir de petita, que li va portar això a pensar que tothom és un dimoni, que tothom és el diable i que el diable la vol atacar i tot. Val? O sigui, hi va un tram al darrere fort.
Alguna cosa ja que no us explicarem, aneu a pel·lícula.
I realment, el còmic és brutal. O sigui, no us fixeu en el dibuix, però el guió i la història en si és brutal, boníssima.
Vinga, doncs apuntant, anem per una altra.
Mira, Torpedo.
Epa!
1972, un nombre llamado Capullo. De l'Enrique Sánchez Abulí i el Leandro Fernández. L'Abulí és el creador i guionista de l'obra. L'Abulí és sabadellenc, l'Enrique és sabadellenc, viu a Sabadell, i va ser el creador dels anys 80 del Torpedo, que era un personatge, era una miqueta un gàngster, un maleante, bueno, una mala persona realment, que sempre es ficava en problemes i bueno, una miqueta un personatge molt underground i tot això, no? I el que ha fet ara l'Abulí, 40 anys després, ha recuperat el personatge del Torpedo amb 40 anys més, o sigui, ja és un avi, el Torpedo és un avi, però segueix sent un mafiós, un gàngster, però clar, a la seva manera, ja se'n va als 80 anys i ja no és un gàngster molt dins, no? Realment és la història també d'ell, de l'Enrique, que ara ja té 80 anys, i realment ha fet el nou Torpedo, i han passat els 40 anys des dels anys 30 de la màfia de Chicago i tot això, i ens anem als anys 70, i la veritat, les històries ja no tenen res a veure amb la màfia dels anys 30, ja no existeixen els gàngsters com a tal, i s'apunta amb una banda per atracar un casino i acaba tot una miqueta, llavors, no, realment no acaba molt bé. Però està molt bé perquè ha madurat, no? L'Enrique, doncs, amb 80 anys, el guionista, doncs, ha madurat, i el personatge també, no? Ha canviat amb els anys, amb el pas del temps. El dibuixant és Leandro Fernández, que és un argentí, que ho fa molt bé, realment agafa molt l'essència del Jordi Bernet, del dibuixant dels anys 80. La història està molt bé. Hem de dir que l'Enrique ha patit com el seu personatge, que ha anat sobrevivint, el que passa que ell ho va sobreviure a accidents a bales i tot qualsevol mena de problemes que va tenir a la vida. Doncs l'Enrique ho ha passat malament aquests anys, durant el Covid va estar diverses setmanes a l'UCI, se'n va sortir, i després, ara fa poc, va tenir amb la grip A, va agafar la grip A i també va estar a punt de sortir. Es dona la casualitat que aquest Torpedo va sortir la mateixa setmana que van ingressar a l'Enrique de la grip A.
Ostres!
Va sortir la mateixa, però va sortir amb un error d'impremta. Es va tenir que retirar.
Uau!
Val? I resulta que ha tornat a sortir quan l'Enrique ha arribat a casa, quan s'ha recuperat la mateixa setmana que li van donar l'alta i va poder tornar a casa, l'editorial va tornar a rellençar el còmic. O sigui que, mira, una curiositat, eh?
Tot clavat. Justament per això, com us diu el Rafel, una actualització de l'edat que ja té tant l'autor com el protagonista, però no hi falten els clanc, banc i aquestes onomatopeies tant del Torpedo del Televí. Què més, Rafel?
Mira, després una història molt xula, que es diu Friday, de Ed Brubaker, de Marcos Martín, i el color és la Montse Vicente. És una història que podria ser també per adolescents, a partir d'adolescents cap a adult. Eren dos amics d'un poblet de la costa est americana, amb un poblet petit, que de petits jugaven a ser investigadors. I feien les seves investigacions i averiguaven coses, no? Però ara ella ja s'ha anat a la universitat, han crescut, i quan torna al poble tenen un cas que ja no té res a veure amb quan eren petits. En un moment de la història diu, ara ja no és divertido. I trobem una història ja de terror, una barreja de terror, vol dir que ja s'ha acabat l'adolescència, s'ha acabat les gracietes, i ara, en aquest cas, han de resoldre un cas real i un cas molt dur.
Aquest és en català, eh?
En català, sí, l'ha publicat, Mai Més. Aquest còmic va ser editat primer online, a la plataforma Panel Syndicates, que es fa primer online, sota subscripció. Tu pagues el que consideres que has de pagar, i et descarregues en PDF, et descarregues l'obra i te la pots llegir. I després, si té èxit i té molt de llet, doncs potser si algun editorial li interessa, després pot gestionar els drets i fer-ho en paper, com ha sigut Mai Més, que ho ha considerat treure-ho en català. Una història molt maca, molt, molt rodoneta, misteri, va mantenint el misteri, saps allò que deixem un continuarà, acaba, aquest és el número 1.
I molt xulo de color, també, eh?
Sí, la història molt xula, de Marcos Martín, el dibuix és molt, molt xulo, està molt bé, eh? Molt,
vinga, molt i amb què ho rematem, això, aviam?
Doncs mira, amb un clàssic de fa més de 100 anys, el Crazy Cat, de George Herriman. Aquesta tenim una reedició que han aconseguint originals i diaris vells, s'han recolorejat, s'ha tractat tot per tornar a aconseguir la magnificència que van ser aquests còmics fa més de 100 anys.
De l'època de la Primera Guerra Mundial.
Sí, exacte. És un dels primers còmics, és un dels pilars del còmic, junt amb el Little Nemo, del Winsor McCay, aquests dos, el Crazy Cat del Herriman, són els dos grans pilars que van fer triomfar el còmic. Van aconseguir sortir de la típica vinyeta, del típic, i amplifiquen el còmic, li fan guanyar visualització, el llenguatge canvia, trenquen les vinyetes, trenquen les parets de la vinyeta, fa més de 100 anys, i va ser una història molt, molt, molt curiosa, que no va tenir èxit en el seu moment, però el magnat Rudolf Hess, el gran magnat de la premsa d'aquella època, li encantava. I ell va voler que sortís Crazy Cat en els diaris un cop a la setmana. Ell volia que sortís. Les cartes dels lectors que no els agradava, que no els deia res, perquè era un humor absurd. Era el començament dels germans Marx i tota aquella època, i l'humor absurd no agradava. I les cartes s'amuntonaven de lectors que no els agradava, que volia que fessin altres coses.
Ostres.
Però el Rudolf Hess deia que no, que volia que es publiqués, i realment és un dels grans clàssics, inclús ha estat exposat en el Reina Sofia, es va fer una exposició fa pocs anys, i ha voltat per tot el món d'originals, i ara està considerat un dels grans còmics de la història, però a la seva època va passar pràcticament que no agradava. Si hagués sigut per l'editor, ja et dic que no, que la tercera pàgina ja s'hagués retirat, perquè publicaven cada setmana, una cada pàgina cada setmana.
Però
el Rudolf Hess va dir que no, vull que es faci.
I ja has posat una edició de col·leccionista,
és
gran
de luxe,
format,
preciosa,
de posar-ho al menjador.
Preciosa,
eh?
Preciosa. Hem de dir, hi ha una curiositat, que el George Herriman era negre, i els primers anys enviava els originals, ningú sabia a la redacció que era negre, perquè ell tenia por que no li donguessin la feina.
Ostres.
I enviava, tots els originals ho enviava per correu, i amb ell li enviaven els xecs també per correu.
I ningú sabia res, no?
Perquè ell tenia por, perquè aquella por encara hi havia segregació racial, i ell tenia por de que no li donguessin la feina. I ningú sabia que era negre. Curiositat d'aquella època, de fa més de 5 anys. Ara és un gran clàssic, és el gran clàssic del còmic del segle XX.
Boníssim. Doncs va, 5 propostes que teniu a Sabadell Còmics i que podeu passar a buscar en qualsevol moment, explicades pel Rafel Sabater. Moltes gràcies, Rafel.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, uns minutets de posar-nos al dia amb el butlletí informatiu i ens hi tornem a posar parlant de cuina. Atenció, perquè el Justo Bèldia ens ha promès que Mercadona està guanyant els mercats municipals i ens vol explicar per què.